els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Fabricació pròpia, ja sabeu que no volem perdre de vista el món en el que vivim, el que passa més enllà de les nostres fronteres, i per això saludem a aquesta hora a l'analista, expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Manuel Manonelles. Què tal, Manuel?
Bona tarda.
Encantat, molt bona tarda.
Com sempre, que estic aquí.
Ben tornat. L'actualitat, déu-n'hi-do, internacional.
Sí, sí,
avui passa pel país més gran del món i, sens dubte, Manuel, un dels més hermètics, Rússia. Recordem que ahir s'hi van celebrar les eleccions presidencials i Vladimir Putin va guanyar els seus rivals amb un 87,3% dels vots. Dius que, però, la diferència, per començar ja, et sembla poca, eh?
Ara, és irònic, diguem. Bàsicament perquè, fins i tot dins de la tradició russa, Putin ha batut rècords aquesta vegada.
Yeah.
Ha batut rècords amb resultat, amb participació i, segons tothom diu, amb manipulació. És a dir, són és les eleccions, jo les he estat mirant, les últimes, on el percentatge que ell ha guanyat amb un 87,28, no? Les del 2018 només va guanyar amb un 77,53, les del 12 amb un 64,35. El 2008 no es va presentar perquè era quan feia veure que respectava la Constitució i va fer presentar un dels seus caporals, el Medvedev, que va guanyar pel 71. Però una victòria, la seva primera victòria és del 2000, que jo era part culpable perquè estava allà. Però va ser del 53,44, que sembla bastant més raonable.
Que va ser observador.
Jo vaig ser observador, sí, sí, a les eleccions presidencials de Putin del maig del 2000. Sí, sí, sí.
Com són unes eleccions? Com ja ens...
A veure, les eleccions de Rússia tenen una doble dimensió. Per una banda, al ser el país més gran del món, amb més fusos horaris del món, amb més casuístiques del món, doncs són les eleccions particulars. Tenen la legislació quan es va fer, que es va fer amb l'assessorament del Consell d'Europa i de l'OSCE, la legislació és perfecta. I formalment el sistema de votació és perfecte. El problema és que es manipula l'abans, el durant i el després. No? Llavors, clar, és un país ple d'excepcions. Primera, perquè hi ha certes zones del país que estan com es diuen, en zones... Clar, depèn de l'època de l'any, si és més estiu o cap a hivern, no? Les zones polars, on s'hi ha d'accedir de manera diferent, o amb bases militars molt allunyades, llavors aquests poden votar des de 15 dies abans. Per tant, tot el procés electoral s'activa 15 dies abans de quan vota la gent normal, perquè fins i tot a les bases polars, etcètera, etcètera, es pugui votar. Després hi ha una altra casuística que era la més interessant i que la que mai vaig aconseguir que em posessin d'observador, que era hi havia unes unitats que es dedicaven a seguir les tribus nòmades que encara hi ha en certes parts de Rússia, sobretot tocant a Mongòlia, etc. Llavors van amb els helicòpters, van buscant les tribus, ja uns dies abans van amb els helicòpters i els van buscant a través de ràdio, llavors quan els troben, aterren, posen allà el...
Voti, sisplau.
Voti, no? I llavors, bueno, els altres ven saber si tenen gaire clar que estan votant o que no estan votant, no? I després hi ha aquest tema, no?, dels 7 fusos horaris diferents, que, és clar, a la que tu estàs acabant de votar a Vladivostok, pràcticament estan començant a Moscou, no exactament, però sí que hi ha tota aquesta realitat, no? Per tant, són unes eleccions molt complexes des d'aquest punt de vista, on hi participa de personal vinculat al procés electoral, perquè hi ha com 90 o 95.000 col·legis electorals al voltant d'un milió de persones, i per tant, logísticament, és un fet important, no? Però bueno, una cosa és que la legislació sigui la correcta, una altra cosa és que sigui extremadament complexa, i el que és evident, doncs, segons tots els indicadors que tenim, perquè actualment ja no les pot observar l'OSCE, l'Organització de Seguretat i Cooperació Europa, tradicionalment, era una institució que estava invitada, doncs, a observar aquestes eleccions, ara ja no se'ls deixa, per tant, tots són observadors locals o interns, doncs sembla ser que són les més manipulades de la història recent de Rússia. No?
Clar, tu parles d'aquest 83-87% dels vots, va guanyar Vladimir Putin. D'aquests resultats, què es pot desprendre? O sigui, quina lectura en fas? Perquè una de les lectures que fèiem aquest matí a redacció és que la majoria de russos donen suport a l'ocupació d'Ucraïna.
A veure, és complicat d'explicar-ho en el següent sentit. És a dir, clar, la gent què pensa? Normalment la gent se l'ajuda a pensar. Llavors, si tu vius en un país on només hi ha un mitjà al que rep, és a dir, si només hi ha una versió de la història que passa, que és la que transmeten els mitjans de comunicació, doncs també és bastant normal que una part substancial d'aquest país doncs, estigui d'acord amb allò que li presenten. No? I, per tant, hi ha alguns analistes bastant seriosos que et diuen que fins i tot si no hi hagués la manipulació que hi ha, que hi ha hagut, evidentment, perquè n'hi ha hagut directament a les eleccions, a l'hora de comptar i tot plegat, doncs que tranquil·lament Putin hagués pogut guanyar les eleccions amb un 60% del suport popular. Primer, perquè és que no hi ha mitjans independents a Rússia. Llavors, la gent rep la informació que els mitjans oficials o paraoficials li fan arribar. I qualsevol crítica, qualsevol protesta, doncs absolutament és immediatament reprimida, no? Per tant, no hi ha espai pel creixement crític, no? Per tant, que una gran part de la població russa potser dona suport a la guerra, segurament sí, però és que tampoc ningú els ha explicat la veritat d'aquesta guerra, no? Això passa amb els conflictes. Doncs que si no hi ha una llibertat de diguem-ne, d'informació, ho han vist, no només s'ha assassinat a Navalny, també que ell, en principi, Navalny lluitava contra la corrupció, eh? Tampoc és que anés a fer grans canvis, sinó que històricament també la premsa lliure a Rússia en aquests darrers anys doncs, ha tingut doncs, una situació molt complicada. I el que sí que és cert és que aquesta obsessió per una participació tan alta, aquesta obsessió per uns resultats tan alts, etc., demostren una certa por del Kremlin. Mm. És a dir, el Kremlin havia de demostrar amb absoluta, diguem-ne, contundència la solidesa del règim, no? Ells són conscients que hi ha unes esquerdes arrel de la guerra, arrel de l'assassinat de Navalny. Hem vist la mateixa agència de seguretat d'informació oficial russa, TASS, no? Doncs, i Interfax, que encara té aquest nom tan curiós, doncs han informat de centenars, si no milers, de sabotatges en col·legis electorals, de més de 80 detinguts durant les jornades electorals, etc etc. Per tant, aquesta obsessió per tenir un 87,28, no, 10 punts més que l'última vegada, la màxima participació de la història, etc etc, doncs a què respon? Pues respon doncs, a que doncs Putin necessitava tenir aquesta confirmació, i una prova de que això ho necessitava és que només després dels resultats i de l'hora de premsa on es confirmaven aquests resultats, Putin per primera vegada ha deixat anar el nom de Navalny.
Mira, és que ara t'ho volia dir. Ha deixat d'anar el nom de Navalny, l'opositor rus que, recordem, va morir en estranyes circumstàncies a una presó de Sibèria tot just fa unes setmanes, però al seu costat, si crec, tu m'ho diràs millor, no? Que ha mencionat aquestes estranyes circumstàncies a una presó de Sibèria com podia ser dels Estats Units, si no m'equivoco, no? Ha fet com una referència.
Sí, bueno, forma part de tota la clàssica política de desinformació i no cal oblidar mai l'origen de Putin. Putin és un agent del KGB, és una persona, pel que se sap, que estava especialitzada en informació i contrainformació, no? En generar informacions falses per manipular opinions i per manipular processos, i doncs es treballa, i evidentment tampoc és que Estats Units sigui un país que pugui vanagloriar-se doncs, de les condicions de les seves presons. Per tant, tothom aprofita els punts dèbils dels altres. Però el que sí que està clar és que, malauradament, després d'aquestes eleccions, amb aquests resultats sospitosament d'èxit, no? Màxima participació, màxim resultat, no? Perquè tenim 87% dels vots, diguem-ne, només ho superava Ceausescu, que tenia el 100%. O sigui, el Ceausescu no es contestava, o sigui, no era el 100%, no estava content. També et diré que les últimes eleccions, que això ho llegia avui en un article, crec que era el The Guardian, del Ceausescu són també un 17 de maig, però de l'any 85, on ell va treure els resultats del 100%.
Això és incontestable.
Tampoc va fer el 101 perquè no es notés massa, no? Però al cap de 4 anys la seva pròpia policia secreta l'executava.
Clar.
Vull dir que a vegades aquesta solidesa... Crec que són casos diferents, no? Però que a vegades les coses poden canviar. Doncs no, tot això, doncs, què ens portarà? Doncs ens portarà més repressió, perquè Putin se sent fort, i ens portarà més mobilització de tropes, i ens portarà segurament un increment, diguem-ne, de l'acció militar al front d'Ucraïna, no? Mm. Per tant, són unes eleccions que malauradament confirmen un lideratge obscur i que, com que s'ha sortit doncs, a demostrar aquesta suposada gran mobilització social, no? Perquè hi ha hagut suposadament una participació del 74%, doncs tenim un Putin que se sent més fort i que això doncs, no ens augura situacions gaire tranquil·les en un futur immediat.
Situacions gaire tranquil·les o no en un futur, deixa'm, perquè m'ho has posat en safata. Manuel, jo no sé si ahir llegíem, no?, unes declaracions de la ministra de Defensa, diria que eren a La Vanguardia, Margarita Robles, que, clar, en aquesta entrevista al cap de setmana feia referència a... Clar, tots ens vam quedar com una mica, se'ns va travessar el xutxo, perquè... Fent referència a un possible rearmament dels països de la Unió Europea, Robles feia una afirmació que ens va agafar per sorpresa. Diu Robles que l'amenaça de guerra és en aquests moments absoluta i la societat no és del tot conscient.
A veure, jo no crec que ella no hagi dit res que no hagin dit molts altres ministres de defensa de països de la Unió Europea. Mm. El que li passa a l'estat espanyol és una miqueta el que li passa a França, no? Jo sempre ho dic, perquè el president Macron té aquest punt... quasi bé de xuleria quan parla Ucraïna, doncs, perquè doncs, pel mig té uns coixins que es diuen Alemanya i que es diuen Polònia i que saben que abans d'arribar els russos a París haurien de passar per Varsovia i per Berlín. No? Llavors tu pots fer-te més el gallito quan saps que pel mig hi ha Alemanya. També és cert que després tu trobes que els que són més moderats són els alemanys i els polonesos, que són pràcticament a primera línia, també estan bastant engarrits al respecte. No? A veure, jo crec que no ha dit res que no hagi dit ningú més. Això és un mantra que fa temps que sentim. En el cas de la Margarita Robles, no sé si respondria això. També jo crec que en alguns casos respon també una mica a la campanya electoral americana. Tothom té bastant clar qui guanyarà malauradament les eleccions als Estats Units, o tot pinta que anem cap a Trump, i tots sabem, o qui vulgui recordar-ho, Trump, doncs en moltes ocasions es va queixar doncs, molt de la poca inversió que feia Europa en defensa i que sempre eren Estats Units que havien d'anar a salvar els plats, etc etc etc. Per tant, jo crec que hi ha un mig i mig. Per una banda, és cert doncs, que realment estem davant d'una situació extremadament complexa, que el que pugui passar a les eleccions americanes influirà no només el seu suport sobre Ucraïna i la situació d'Europa en aquest moment, sinó també el fet que Estats Units doncs, pugui dir, doncs, escolta, Europa, us quedeu aquí sols vosaltres
i us espavilareu.
No? Sí. I, per tant, hi ha tot aquest mantra de que ens hem de rearmar, que ens hem de reorganitzar. Jo crec que, per una banda, hi ha una amenaça real, que és la de Rússia, i, per una altra, hi ha una altra amenaça real, que és la que pugui fer Trump o no. Ara, tanta obsessió per mobilitzar que respon exclusivament a Rússia o respon també a voler incrementar els pressupostos de defensa perquè Trump es quedi tranquil? Quin és el paper dels lobbies per aquí al mig que es deuen estar forrant com cap altra manera? Jo sí que crec una cosa, és a dir, jo crec que Europa hauria de fer un esforç doncs, per ser més autònoma des del punt de vista de defensa, que això vol dir que sigui més forta des del punt de vista de defensa. Això passa automàtica i única i exclusivament per un increment de despesa? No ho tinc tan clar. És a dir, ara com ara, Europa està muntada en 27 estats. I cada un d'aquests 27 estats té el seu exèrcit muntat a la seva manera. Això vol dir 27, com es diu, estats major de l'exèrcit, aquí l'estat major conjunto, que es divideix en un estat major per terra, per mar i per aire. No? Pues imagina, 3 subestats majors per 27. És a dir, en tot cas... si s'ha de plantejar doncs, una major capacitat d'autonomia estratègica europea, un cert múscul europeu, perquè realment hi ha una amenaça que ve de l'est, molt bé, estudiem-ho, treballem-ho, però també anem a retallar aquelles coses que són innecessàries. És a dir, en tot cas, es pot anar a una integració dels sistemes de defensa europeu, però no per anar multiplicant, perquè, escolta, per anar creant canongies. Vull dir, el mateix exèrcit espanyol era un exèrcit fa uns anys on pràcticament hi havia... O sigui, cada soldat li tocava dos o tres oficials, no? Per tant, tot això també s'hauria d'estudiar molt bé, perquè és molt fàcil. Sí, hem de gastar més. La indústria armamentística allà tothom contents, els lobbies tots contents. Sí. Revisem les coses com Déu mana. Fa falta 27 estats majors, fan falta 27 per 3, 60, 70, no sé quants subestats. Vull dir, hi ha moltes estructures multiplicades, replicades, contrareplicades, que, doncs, si anem en sèrio, potser també s'hauríem de revisar.
Manuel, però per què fa aquestes declaracions ara, Robles?
Per què les fa ara?
Sí.
Va una mica tard, diguem-ne. És que jo t'ho dic, ja ho han fet tots els altres. Potser si algú des de l'OTAN diu, escolta, és l'única ministra de defensa que no ho has fet, saps? No, saps per què ho fa, també?
Per
també
què?
T'ho diré. Fa 4 dies hi va haver una cimera. Entre les tres potències militars d'Europa. I aquestes tres potències militars d'Europa eren França, Alemanya i Polònia. I Espanya no hi era. I Espanya, per població i per PIB, és més gran que Polònia. Llavors, Espanya, l'estat espanyol, ha tingut una actitud bastant allò passiva
no?
Amb el conflicte d'Ucraïna, volen dir això no va amb mi, tal i que qual. També té una posició més neutral respecte al conflicte a Gaza, etc, etc, i ha tingut un perfil baix amb aquest aspecte, i potser doncs també pot ser que dins de l'establiment militar o de la seguretat que hi pugui haver a Madrid, doncs hagin dit, escolta, que no pot ser que ara els polonesos es passin per davant de nosaltres a Europa, no? També podria respondre a aquest fet, eh? En qualsevol cas, no ha dit res que no hagin dit tots els altres ministres de defensa,
vale,
o que hagin dit molts ministres exteriors, o que hagin dit primers ministres, o que fins i tot hagi dit el seu amic Borrell. Vull dir que és un discurs que fa temps que se sent, que crec que en part respon a una realitat, i en part també respon a uns lobbies que, bueno, si no s'estan fent d'or, ja se deuen estar fent de platí al respecte.
Un minut i seran 4:45 de la tarda. Estem repassant l'actualitat internacional al Fabricació Pròpia amb el professor Manuel Manonelles a l'Espai Mapa Mundi, a Radio Estel. Deixa'm dir-te també, perquè si dèiem que el diumenge al matí, mentre llegíem La Vanguardia, ens vam tenir aquest sotrac, però és que tot això, aquest cap de setmana, també un altre sotrac, també s'ha de dir, descontextualitzat, tu deies ara, feia referència al senyor Trump, amb aquest bany de sang,
bueno,
amb aquestes declaracions, expliquem-ho bé, estàvem parlant, si no m'equivoco, ara t'ho estic dient de memòria, en temes de la Xina.
Sí.
Són unes declaracions aquest cap de setmana, com s'han d'interpretar? És veritat que s'han de... es val mal interpretar i descontextualitzar o no? Manuel.
Doncs jo ja no ho sé, perquè és que...
Interessant.
No ho sé en el sentit de que jo crec que el senyor Trump problemes de memòria no té. O sigui, ara que hi ha tot aquest debat sobre els problemes de memòria de Biden, que també és bastant intencionat, jo no crec que Biden sigui la persona, diguem-ne, més flexible i més moderna d'aquest món, però tampoc crec que estigui tan malament com alguns volen fer veure, no? Perquè ja fa temps, jo ho vaig llegir, vaig veure un reportatge on ell ja de jove ja era el típic que ficava...
La pota, no?
La pota,
relliscades,
no?
Sí.
Exacte, les típiques relliscades, que sí. Si tens 40, 50, ningú et diu res, a la que tens la seva edat, aquest senyor està gagà, no? Llavors, aquest senyor va fer un infant de Cristina quan l'estaven mirant tot el tema jo no m'acordo de nada quan l'estaven mirant tot el tema aquell dels documents classificats que havia tingut a casa seva o al garatge de casa seva Delaware i tal i que qual, i llavors jo crec que el fiscal especial allò en plan va dir, vale, tu ara em fas el joc aquest i jo t'hauria de dir que no puc provar res, però després t'ho faré pagar car, no? Perquè tu ets el president dels Estats Units en exercici, tu ets una persona gran, em vas fent aquí el numeret de que no te'n recordes de res, jo no puc fer res, doncs t'ho torno per aquesta banda i li faig el joc a Trump, no? Però és que jo de Trump ja no me'n fio ni un pèl. Es pot descontextualitzar més o menys, però crec que amb ell ja li va bé generar certs escenaris de por.
Vull dir que vols... O sigui, el que estàs dient és que era un pèl intencionat, aquestes...
No ho descarto. No tinc tots els elements com per assegurar-ho. Però, a veure, estem parlant del senyor que va impulsar, tots sabem, la sala del Capitoli, que ell ja sap que aquestes alçades ja no el podran jutjar pel tema del Capitoli abans de les eleccions, perquè ha aconseguit que els seus advocats, juntament amb una pinça bastant desagradable amb el Tribunal Suprem que ell va posar, doncs hagin retreçat, i per tant ell ja se sent alliberat de la possible condemna pels fets del 6 de gener, de l'assalt del Capitoli, que és el que podia condicionar la seva victòria, perquè sí que se sabia que hi havia una part important o prou important del vot republicà que encara que tinguessin intenció de votar Trump, si Trump fos condemnat per respecte a la justícia pel que fos dins de la psique americana, que a vegades costa d'entendre, doncs el deixarien de votar, no? Jo crec que ell ara se sent en un context alliberat, ell se sent en un context on ja ha guanyat tots les necessitats per ser el candidat, jo crec que ara s'ha envalentonat, no? I dins d'aquest context, doncs, ens mostra el Trump més agressiu i també el més perillós, que crec que no descarta absolutament res per aconseguir el que ell vol, no? A partir d'aquí, també és cert que des de la banda demòcrata s'està fent tant joc per presentar-lo com tan superboig perquè la gent acabi anant a votar el Biden encara que no el vulguin, que tampoc ja no saps si hi ha hagut manipulació intencionada,
yeah.
D'on ve aquesta manipulació intencionada?
Ens queden encara uns minuts per compartir amb el professor Manonelles. Jo sé que ara parlarem d'Haití també, perquè aquesta setmana el professor Manonelles ens vol parlar justament d'un article sobre Haití, el país més pobre de l'hemisferi nord. Jo et vull demanar una cosa. Que dediquem uns minuts a un tema ja personal, Manuel. Però perquè és que jo vull conèixer a primera mà l'opinió que tens tu d'aquest tema, que jo ja em té... No, mira, el xuxo de diumenge...
Encara no l'has dirimit.
No,
encara està allà.
No sé ni on és. Perquè és un afer que em té...
No, només no sabem on és ell, el Xuxo. Tampoc sabem on és ella.
Sí, em té captivada. I ara ets d'esperar fins al 17 d'abril, però... Fem... I demanaré a la Harke, perquè també té una opinió ella al respecte, molt bé, que ens acompanyi si tu et sembla bé.
Sí, cap problema.
Cap problema, eh?
Cap problema.
D'acord. Parlem d'Haití.
Parlem d'Haití, sí,
sí. A veure, una peça del Washington Post portava un titular colpidor, diu «Haití passarà fam aviat». I és que la capital està controlada per bandes terroristes que cometen assassinats, segrestos, atacs contra comissaries de policia. Estem parlant, per tant, d'una situació d'emergència, Manuel?
Estem en una situació d'estat fallit total. D'estat fallit total.
Sí.
On aquest cap de setmana els americans estaven evacuant els seus ciutadans perquè no hi ha qui controli el país. És a dir... Clar, tot té una herència, no? 2010, aquell terrible terratrèmol, en un país que estava una economia molt fràgil i molt complexa, el país entra en caos, llavors s'acaba, diguem-ne, votant una missió de Nacions Unides per intentar de posar un cert ordre i una certa calma dins d'aquell país. Aquesta missió va acabar fracassant, enmig a més d'acusacions d'abusos sexuals per part d'alguns membres, i perquè, a més, va ser aquesta missió de Nacions Unides la que sembla que va portar el còlera al país, llavors hi va haver un brot de còlera amb 10.000 morts, tot un desastre absolut, no? Llavors semblava que la cosa es va mig recuperar cap al 2017 i van haver unes eleccions que es van poder fer mínimament ordenades. Va sortir un candidat, un empresari, que se suposava que era bastant ben rebut, el Moïse i tal, però aquest va ser assassinat el 2021 en una operació molt estranya que sembla ser vinculada al narcotràfic, i des de llavors ja hem començat a caure, doncs, al precipici, no? La setmana passada... Sembla ser el primer ministre que hi havia, que era un primer ministre que no era elegit, sinó que era un primer ministre que havia imposat el CARICOM, que el CARICOM és l'organització dels estats del Carib, doncs estava a Kènia intentant de negociar una missió internacional de suport de policia per anar a posar ordre al país, i ja va esclatar tot, no? Diguem, davant de l'absència del primer ministre, doncs diverses bandes s'han mobilitzat. Tot sembla ser que hi ha dos grans grups allà de bandes criminals. Lo curiós és que la principal està encapçalada per l'excap de les forces especials de l'exèrcit d'Haití, doncs que el que han fet ha sigut, com que ja controla una gran part del país, i aprofitant que el primer ministre està fora, abans que arribi la força internacional, fem el màxim, diguem-ne, de merder per ocupar el màxim de poder possible, i després ja ens ho trobarem, no? I, per tant, la situació actual és de caos.
És de caos. I,
no se'n parla.
És que no se'n parla.
Controlen el port, i, clar, és un país on una gran part de la població depèn de l'ajuda humanitària, si l'ajuda humanitària no pot entrar...
No pot entrar, eh? Les ONGs no poden treballar.
Ara és bastant caòtic, perquè, és a dir, la capital... I abans de la crisi aquesta d'aquests últims dies, on han obert presons, ha sortit els lladres, vull dir, ha sigut, vull dir, caos.
Caòtic.
Caòtic, absolutament. Sí. Vull dir, les ambaixades, allà tothom tancat dins de l'ambaixada, Estats Units ha enviat més tropes per defensar la seva, cadascú defensa la seva. Doncs pensa que només l'any passat, crec que eren les dades de l'any passat, es calculen que en la violència entre bandes, 4.000 morts a tot el país i uns 2.000 segrestos. Perquè et segresten perquè paguis i tal i que qual, no? Llavors, el mateix aeroport de la capital està no funcional perquè està atacat constantment. Hi ha una part de l'aeroport que controla una banda, l'altra l'altra. Sí que hi ha un aeroport al nord que encara funciona amb una certa normalitat, que és a través del qual s'evacua el personal. Per tant, és una situació d'absolut caos, on se suposa que s'ha aprovat perquè hi haurà aquesta missió internacional, però el mateix govern de Kènia ja ha dit que, com que no hi ha govern legítim, amb qui pactar, doncs no es pot enviar una força internacional si no hi ha govern, i al mateix temps ja em diràs com envies tu la gent de Kènia fins a Haití. És una situació bastant crítica. I que...
Com vaticines que cau? O sigui, quina solució pot tenir?
De solució, mala peça al taler. Val? A més, amb una prèvia on la missió de Nacions Unides ja va ser un fiasco, clar, jo entenc que Haití en part està patint el fet de que la comunitat internacional, els Estats Units i les organitzacions internacionals estan tan centrades amb la guerra a Ucraïna i amb la crisi a Gaza, doncs, que s'ha deixat mig abandonat, doncs, aquest país que, ja et dic, des de fa 15 anys que està... Tradicionalment ja ha sigut un país prou complex, no? Però que fa 15 anys, doncs, que està en una situació de crisi absoluta, no? I està ara realment allò a l'abisme. Si no hi ha caigut, ja està caient, perquè en aquests moments no hi ha un govern. El CARICOM diu que posarà un nou primer ministre, però ja veurem qui li farà casa, aquest primer ministre, perquè si el 80% de la capital la controla les bandes, vull dir, com pots controlar tu, no?, si no tens. Es veu que a Haití hi ha uns 10.000 policies, ja no parlem d'exèrcit perquè això ja se n'obliden. Les Nacions Unides consideren que com a mínim haurien d'haver uns 25.000 per poder posar una mica d'ordre, i cada any n'hi ha 1.000 que dimiteixen, diu, perquè em pelin dins d'aquest caos, ho deixo estar, no? Per tant, és una situació realment, realment complicada, i que, pel motiu que es desconec, o per, simplement per aquest fet, doncs, de l'existència de crisis molt greus a altres parts del món, doncs, se'n parla poc.
El que sí, mira, com som, eh?
Com som.
Del que es parla molt. Marta Jarque, bona tarda.
Bona tarda, a mi se m'ha convocat, però no he entès ben bé per què.
A veure, mira, abans d'acomiadar avui el professor Manu Nelles,
sí,
expert en diplomàcia i relacions internacionals, Jarque, ho hem parlat aquest matí, jo no em puc estar, ja sé que m'heu dit Mercè Frenat, no li preguntis perquè no toca, però escolta, jo
no,
crec que...
No, perquè ell ve parlar de coses serioses.
Sí, però estem una mica enganxats.
Deia que tampoc tenia massa coses a afegir del que...
No té ganes de parlar.
S'ha dit tot, però sí que és veritat que avui hi ha hagut una notícia. I és que reapareixerà el 17,
sí?
El 17 d'abril. Per tant...
Bueno, ja veure.
O sigui, estem parlant de la darrera temporada de The Crown, gairebé.
Efectivament, però el 17 d'abril vol dir que encara es donen un mes de marge.
Bé, això sí,
estem
menys
parlant de Kate Middleton, sí, per si encara hi ha dubtes.
Efectivament, Kate and Co.
Com?
Kate and Co, en company. No, perquè, esclar, tot s'emmarca dins una situació bastant més complexa,
ja,
no?
Amb aquest titular ja m'ho dius tot.
No, home, sí, perquè...
És l'espin-off, de The Crown, de Kate Middleton. Kate and Co.
És que és totalment... Escolta... Va, digues que més últimes hores.
No, però que et dic que ella reapareixerà en principi el 17 d'abril per donar detalls sobre el seu estat de salut. Per tant, es confirmaria que sí, que hi ha hagut algun...
Però un moment... Parlarà sobre el seu estat de salut?
Això és el que han dit des de Buckingham.
O parlarà d'altres coses?
A veure...
A veure...
No ho sé...
Va, Manuel...
A veure, s'han donat un mes...
Sí.
I això, vosaltres que de comunicació en sabeu més que jo, sona un... Tirem pilota endavant, perquè el 17... Oh, del 18 no pot ser... D'aquí una setmana, saps?
Vull Perdona, dir que... però a l'última hora... Crec que la BBC deien que en 48-72 hores se sabria algun anunci que és aquest.
És aquest. Imagina't com van tirar la pilota cap
per
enllà.
Favor,
no?
Per favor, per què ens fan patir d'aquesta manera?
No ho sé. Jo fins fa unes setmanes, bueno, fa uns dies, jo tenia una teoria.
Quina
que ja l'havia compartit diverses persones. Doncs que hi ha certs tipus personatges, no només de la reialesa, sinó de certs nivells, que quan van a l'hospital a operar-se d'algú, aprofiten per retocar-se. Val? I hi havia una teoria que corria, és que el retoc no havia anat bé. M'explico o no?
Sí, home, sí.
I que, per tant, doncs, no es volia sortir en públic per no demostrar... Doncs,
estem llegint entre línies.
L'error del cirurgià plàstic, no? No sé si ara tenen temps de corregir-ho, o realment és que la pobra senyora aquesta o realment té un problema de salut molt greu, cosa que...
És que es parla
realment...
també d'un futur, jo més que això, de divorci i tot. Això sí. Ho descartem?
No ho sé, jo tant el detall no
ho
desconec. No entendria que hi haguessin motius en aquests moments per entrar en aquest escenari, perquè si el problema fos aquest, per què has estat amagat durant 2 mesos? Vull dir, no té cap tipus de sentit. Vull dir, això, aquesta persona no vol aparèixer en públic per algun motiu.
Clar.
O perquè realment està molt malalta, o perquè, si la veus, no lluís tant com lluïa abans.
Però sí que és curiós que estirin tant la reaparició, no? Perquè se n'està parlant tant, hi ha tantíssimes teories. De fet, abans deia, era The Times que ha informat sobre aquesta reaparició del 17 d'abril, i sí que crida l'atenció, no?, que una crisi, teòricament, a nivell de comunicació... Sí que és veritat que la reialesa britànica, doncs, tendien a solucionar i a aclarir els fets de forma, diguéssim, més anar una mica més per feina, però això ho estan allargant molt, perquè ho apuntava el Manuel, que d'aquí al 17 d'abril queden moltes setmanes i però... encara se'n poden dir moltes de coses.
Mira què et dic, ara està agafant pes la teva teoria, perquè l'única imatge que tenim de Kate... Perdona.
Manuel, avui has vingut exclusivament per parlar d'aquest tema. O sigui, estem engatossat.
Pics...
Els píxels.
Sí. I amb unes ulleres més grans que la seva cara.
Sí, sí, que fins i tot hi ha qui deia que era la seva germana. Sí,
ai,
sí.
Ai, la pipa.
Exacte. A veure, hi ha alguna cosa... O sigui, en un context on el monarca ha informat que està malalt de càncer,
sí,
vale? On va apareixent el monarca.
No té cap sentit,
no
clar.
No té cap sentit el que està passant, més enllà de que hi hagués realment una situació doncs, d'una crisi també de salut mental, però una crisi de salut mental no hauria d'invalidar la possible
no.
aparició d'una imatge, no? Però esclar, després és tot plegat, no? Perquè allò hi ha el rei que està malalt, la dona del rei que s'estressa.
Que no vol treballar.
Clar, Camila és precisament no, que sí, que és ella qui tenia problemes de salut mental i se'n va anar a caçar perdius, no? Ciutat Reial, si no m'equivoco. No?
Efectivament. Que a veure, això aquesta gent ho fa, no? Però a l'hora d'explicar-ho és difícil d'entendre-ho, no? Perquè jo, molta gent deia, només ha fet 13 actes i està estressada.
No. Clar.
Jo no et dic que sigui els 3 actes. Jo puc entendre que una persona, si de cop i volta el seu marit agafa el càncer i, a més, el seu marit resulta que és el rei d'Anglaterra, el que ha costat per ser-ho tal, ho podia entendre, no? Es fa després difícil d'explicar que la forma de relaxar-te és anar a matar perdius a
Crida l'atenció, sí.
Real, que després es veu que justament hi van els dies que plovia i pràcticament no van...
Veus, haurà tornat més estressada.
No van poder matar ni una perdiu, per sort de les perdius, o no? Ai, no sé si les perdius volen ser assassinades. Suposo que si et mata una reina, doncs tens una perdiu amb més glamour que mort, que no pas si et mata un passa volant per allà, no? Però ja
Manuel, que vagi bé.
Seguirem el misteri.
Home, i tant.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.